el debat a Sportscope amb l'Oliveros, amb el Dani Senabre. Hola, Dani, què tal?
Molt hola, bona tarda. Bona tarda a tots.
Bona tarda. I ja tenim per aquí també el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Què tal? Bona tarda. Doncs res, per parlar bàsicament dels dos noms propis del dia, que són els de Jordi Cruyff i Ronald Koeman. Podem començar per Jordi, si us sembla que és oficial, i res, preguntar-vos què us sembla la seva incorporació i en quina tasca o en quin rol el veieu en aquesta estructura de futbol del Barça, Dani.
Jo me n'alegro molt, crec que és un tio molt vàlid i que en sap més enllà del cognom que té i de la connexió que té la família Cruyff amb el club, que això també és important més a nivell simbòlic, però ell com a Jordi, com a tal, crec que pot aportar coses. És a l'àrea de futbol, no especifiquen exactament què, el càrrec que tots li atribuïem abans d'arribar era secretari tècnic. No sé exactament quina funció farà. Ell ha estat a les banquetes, ha estat als despatxos, ha fet una mica de tot, i de les dues notícies d'avui és l'única que em fa feliç, més o menys feliç.
Ara parlarem de l'altra. Júnior, sobre Jordi.
Sobre Jordi, benvingut, desitjar-li el millor, i quan sapiguem quina és la seva tasca, doncs jo crec que llavors podem opinar, però a mi no m'agrada mai fer valoracions abans d'hora sense poder valorar i sense saber què farà realment.
Sí, perquè jo li el diu, he vingut a ajudar, però encara no sabem exactament la seva tasca quina serà, no?
No. De hecho, puedo aportar algo más de lo que decía anteriormente, en el sentido de que él seguirá vinculado un poquito con el equipo chino. Por eso se agradece lo que dice la nota informativa del Barça al equipo chino, las facilidades que está dado, porque ya sabían más o menos que podía pasar esto, ¿no? Se lo advertía Jordi Cruyff. No va a estar físicamente allá. Ha dejado a un entrenador que estaba de ayudante suyo, que es Granero, y trabajará en la transición y tal, y en la ayuda, porque todavía tiene contrato hasta diciembre, cuando acabe la temporada, porque hay ahora un impasse que se reanuda a partir del 15 de junio con la pretemporada y después una temporada que comienza en julio hasta diciembre. Él va a estar ahí en ese periodo de transición para cumplir un poco el contrato y seguramente para que al menos le respeten parte económicamente de ese contrato. Y por eso se habla aquí del día 1 de agosto. Tampoco se habla de una vinculación de mucho tiempo ni de qué es lo que va a hacer. Pero claro, hace falta muy poquito para ese feeling entre Laporta y Jordi Cruyff para ver qué puede hacer. Conoce el fútbol internacional, tiene contactos, su apellido, tiene una experiencia tremenda en muchísimos países extraños, de manera que puede ser muy útil. Y otra cosa, va a ganar menos, bastante menos de lo que pagan los chinos, pero él quería venir aquí, su familia va a estar muy contenta porque siempre ha estado por ahí sin estar aquí en Barcelona mucho tiempo y prefiere eso, el amor al club y ese feeling que hay con Laporta y con el Barça para estar aquí con su familia.
Clar. Hem dit, Dani, que a Laporta segurament li faltava tenir al costat una figura que fos una mica un referent futbolístic amb qui parlar o amb qui demanar-li opinió, sí, quan ho considerés oportú, perquè Mateu Alemany és una figura més de gestió, Ramon Planés també més de treball als despatxos, i potser aquesta figura una mica pot ser Jordi, no?
Sí, l'ideòleg, no? L'ideòleg, sí, que acompanyi a Laporta, en què Laporta es pugui recolzar i assessorar. Evidentment, ell no és el seu pare, com ell mateix diu sempre, i crec que ho ha dit avui també als mitjans del club, però tot i això pot aportar coses. És un rol poc definit, vaja, és que encara no sabem quin és, però vull dir que no interpreto que no és secretari tècnic, perquè
no.
Llavors
va estar ahí de consultor de Laporta, cómo jugar, cómo mira, conozco este en Alemania porque tiene muchísimos contactos, estos entrenadores holandeses de aquí y de allá, es decir, consultarle pagándole sí, menos de lo que ganaba allá y estar liberado un poquito y volver a casa.
Doncs llavors me n'alegro molt per ell i crec que pot aportar, però clar, no és un càrrec de molta importància. Diguéssim que és un punt de recolzament o de suport més, però no serà un eix central a l'estructura tècnica del Barça.
Jo, Dani, igual que ho he aplicat a la meva vida professional i a la meva pròpia empresa, crec que és molt important envoltar-te de gent de confiança, i més amb el futbol. Llavors, independentment del currículum i les capacitats de cada un, doncs fer un equip fort de treball, de confiança, des d'aquest punt de vista, crec que és important, doncs, això, que el president es rodegi de la seva gent de confiança i que quan ell vulgui dir la seva, doncs tingui el seu recolzament, no? jo discrepo molt amb vosaltres amb el tema tècnic, perquè té Mateu Alemany, té Ramon Planes, que tenen el cul més capalat i amb molta experiència a l'hora de, bueno, de gestionar un equip, de fitxar, de negociar, i segurament amb una agenda més àmplia que la del, que la del, que la del Jordi.
No, per això dic que aquests dos es dediquen més al tema de la gestió i dels despatxos, i Jordi és una cosa més ideològica, per dir-ho així.
Sí, Jordi no negociarà,
jo crec que no hauríem,
no se sentarà con Orovich a negociar i tal, i tot això.
No serà executiu.
Creo que no le haríamos un favor a Jordi si empezáramos juzgando sus capacidades e interpretando su incorporación como... como, bueno, como una incorporación de un futbolista o de una estrella, ¿no? Yo creo que es más reforzar la estructura del presidente, que lo encuentro acertado, más que un refuerzo técnico, que luego
además,
ya se verá, a lo mejor.
Y además me consta que son muy, 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 muy colegas con Ramón Planes, ¿eh? Jordi Cruyff.
No lo sé. Pero seguro. O sea, cuando tú tienes una estructura que se lleva bien, que hay confianza... Y que es fácil dialogar, y no hay competencias ni celos entre unos y otros, como ha pasado en otras épocas, pues es mucho más fácil trabajar.
Molt bé. Koeman, Dani, que t'ha marcat el dia.
Sí, sé que l'Oli no coincideix.
Jo crec que se lo merece.
Sí, sí. No, dels pocs...
Dani, però si t'ho vam dir, t'han filtrat malament. Ja t'ho vam avisar.
No, però si tu també vas dir que et constava que Xavi seria l'entrenador, que havíem parlat també. Jo, en qualsevol cas...
No, em va constar, exacte, que ells volien... No que seria, que ells volien que fos Xavi,
exacte,
que havíem parlat amb ell.
El
i no sé si ho vaig arribar a dir amb Antena, que em van filtrar, però bueno... jo puc dir el que em van filtrar, i us ho podeu creure o no, però no em feu dir la font, que el Xavi no estava disposat a venir aquí fins que no hi hagués una renovació profunda, perquè ell, m'imagino, això ja és imaginació meva, que no voldria carregar-se a ser els membres de l'equip.
Però més enllà de Xavi o no Xavi, Júnior, que sigui Koeman, a mi em sembla bastant esperpèntic. Jo
però
crec
si no n'hi ha cap millor, Dani. És el més encertat.
No hi ha cap millor, no, perquè... No hi ha cap millor,
el que
no.
El que passa
és que li han de pagar pasta, Júnior. Vull dir, és que si Koeman acabés contracte, Koeman no seguiria. La porta, tot i tenir contracte Koeman, li diu a Koeman, espera't uns dies que et busco un substitut. Llavors, l'únic que dic és, Koeman crec que ha fet moltes coses bé. A mi em sembla una llegenda del club. I em sembla, i estic molt a favor de Koeman en general, sobretot com a futbolista, però en general com a concepte, però el Barça 2021-2022, jo no crec que necessiti un any com el de l'any passat, i em sembla que tot apunta a que repetirem un any similar a l'any passat, amb coses bones i amb coses dolentes.
Però això ho venim dient, però això jo ho vinc, perdona, Dani, ho vinc dient des de fa temps, que,
sí,
no,
sí.
Que és independent de si ve Xavi o de si ve el Mourinho. Bueno, el Mourinho potser tinc alguna expectativa de millorar una miqueta, de ficar-li un plus, però amb la resta, és que ho repeteixo, no sé quina mania tenim de donar tanta importància als entrenadors. Els entrenadors sense jugadors no són res. No són res. Poden portar a l'equip al màxim del seu nivell, doncs que tots els equips, tots els jugadors tenen un tope. I el tope nostre, jo crec que ja l'hem aconseguit. Que podríem haver rascat algun puntet més i lluitar per la Lliga? Qui lo sap?
Però no, ja no és punts o no, és la mentalitat. És a dir, ara em fa molta gràcia que ara sembla que s'asseurà la porta amb ell i màgicament Koeman es convertirà en un tio cruifista, guardiolista...
No, si Koeman és més cruifista que la porta...
Exactament,
Dani. No, un moment. Cruifista de personalitat i d'acabar les ordres de Cruyff. Però tu has seguit la carrera de Koeman com a entrenador, si l'has vist al Southampton, l'has vist a Holanda, fins i tot a l'Ajax.
Depèn de les plantilles que tenga, també. Nos lo decía Zenden, pero tiene una vocación ofensiva. Es decir, cuando estaba aquí este Johan Cruyff y Koeman en el campo, era el brazo extensible
de
Cruyff en el campo.
Sí, sí, cuando jugaba, sí.
Y sabe su filosofía.
A mi em preocupa d'això una cosa, que és com s'ha debilitat la figura de Koeman de cara al vestidor, tant a la part final de la temporada com ara a l'hora de començar la que ve, perquè saben que és una figura feble, i a mi això és el que... Jo estic a favor de que segueixi, jo crec que mereix seguir, però no està enfortit, està debilitat, perquè han dubtat molt d'ell, i dubten d'ell.
Sí, sí.
Bueno, i des de luego...
Al final és l'entrenador... i és el que té el poder per posar a jugar un o posar a jugar un altre. Hi ha jugadors que no es poden permetre, hi ha jugadors que no se poden permitir el no rendir al 100% y que baje su caché.
También lo dice Laporta, ¿eh? Vamos a exigir a todos estos, porque aquí no se viene, aquí se viene a exigir,
pues sí,
a tratar de ganar, ¿eh? Y claro, porque si no nos pasa como Liverpool, como tal, como Roma,
Yo insisto.
Esto no puede ser. A ver si se ponen todos las pilas y después yo lo que no admitiría, y espero que no sea así, porque además se conocen y son amigos desde hace muchísimo tiempo, que Laporta le tenga que decir a Koeman, si sigues es porque quiero que juegues 3-4-3, 4-3-3.
No te cansan, tío.
Eso lo hacía Núñez. Y no puede ser intervencionista Laporta.
Oli, Don, Dani, Joan, tal. Vosotros que sois periodistas con experiencia, respetados, que tenéis siempre alguno que puede que os pase un mensaje o que podéis hacer llegar un mensaje. Que no vendan la moto. Si es el peor error que puede hacer una directiva, coger el toro por los cuernos, explicar a la realidad, y a partir de aquí la gente sabe lo que hay. Y ni se van a hacer expectativas de más ni desilusiones. Es así de sencillo, explicar las cosas claras.
Però expectatives n'hi ha, el Joan ho deia la setmana passada, em sembla que vull dir, el discurs de Laporta és parlar de Champions, parlar de fitxatges importants...
S'equivoca, però... s'està equivocant.
Ja, però és que diu això, però a la vegada segueix amb Koeman. Vull dir que...
I dale amb el Koeman, si el Koeman no és el problema. Si és que el problema és que el Jan, que és un tio amb molt de caràcter i molta empenta i realment vol guanyar la Champions, t'està donant aquest discurs, ell o la directiva o qui sigui, i la gent se l'està creient. Quan en realitat és impossible, és que és impensable. Sí. Llavors, Koeman... és millor ser realistes, explicar com està el panorama i la gent, que si té dos dits de front, entendrà pues, que fins a un cert nivell no es pot competir.
Koeman no és el problema, però per mi no és la solució, tampoc.
Okay. No, no, y, seguramente no, lo que publicaban estos días solució, era así, es decir, él quería, Laporta quería Guardiola, pero le dijo por activa y por pasiva a Guardiola que no, es
pero
imposible.
Es que ni Guardiola, ni Guardiola lo puede solucionar, es que no entiendo cómo seguimos debatiendo un tema de entrenadores. Si la solución sería tener la economía saneada y poder invertir 500 millones en hacer una plantilla
nueva.
Y aún con 500, nos quedamos con... Pues ya está, pues si sabeu que és impossible. O sigui, com vols competir contra el City, contra els diners...
Jo, és que ara, sospito...
Perquè contra el Madrid, que ha estat estalviant diners durant dos anys.
Sospito perquè he estat presentador, que ens queda poc temps, i que el Batllori es deu estar, estar malaïnos. Però amb lo malament que ho ha fet el Barça, gairebé guanya la Lliga amb aquesta plantilla. És que gairebé guanya la Lliga. Llavors, jo el que dic
perquè
és...
Perquè juguem la Lliga espanyola, Dani. La
per això, és la que juguem. És la que juguem. Llavors, sí, jo, vale. Tu dius, els entrenadors no serveixen per res i tal. Jo dic, home...
No, Dani, jo no he dit això.
Has dit que...
Un entrenador no és...
Que li donem més importància...
Una plantilla forta, i aquí.
Jo he vist plantilles...
Jo recordo que el Bosque va fer de tot amb el Madrid, eh? I si fas una llista dels millors entrenadors,
sí,
potser el Bosque n'hi apareix.
Això és veritat. Sí, hi ha molts entrenadors que es veuen inflats.
Sí.
Però jo també he vist molts jugadors que, entrenats per Rijkaard o entrenats per Guardiola, canvien mil milions de vegades. O entrenats per no sé què, baixen el Tata Martino o Luis Enrique. No té res a veure. Per tant, jo crec que l'entrenador és important. Que potser no és el més important del món, no, però és important. Per mi, sí.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Senyor. Us agraeixo aquests minuts, com sempre. Oli, Dani, Júnior.
Que bona.
Gràcies.
Una abraçada.